Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Fa 10 dies vàrem celebrar el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, un dia internacional que tan sols fa 8 anys que existeix, això sí, amb l'objectiu d'aconseguir l'accés i la participació plena i equitativa a la ciència per les dones i les nenes. Perquè aquestes nenes es plantegin la possibilitat de dedicar-se a la ciència, els calen referents, algú en qui emmirallar-se, un impuls per decidir-se a fer el pas endavant. Però quantes dones científiques seríeu capaç de dir-nos el seu nom? Marie Curie no compta i Margarita Salas tampoc. I ara dieu-me alguna que estigui viva. Bé, doncs, tu sí me sabries dir alguna, Sandra Ove, bon dia.
Jo, 7.500.
Quantes?
7.500 de la meva llista, no totes estan vives.
Déu-n'hi-do. Des de fa uns anys hi ha diversos professionals, moltes dones, com la Sandra Ove, i també homes, que estan treballant per donar a conèixer la recerca científica feta per dones que fins ara ha estat molt invisibilitzada. Doncs avui ens acompanya una d'aquestes professionals, la Sandra Ove, il·lustradora, escriptora, divulgadora científica i autora, entre d'altres, d'aquest llibre que tenim aquí, Supermujeres, Superinventores, Idees brillantes que transformen nuestra vida. Déu-n'hi-do quantes dones que ja fa anys que t'acompanyen.
Ja fa molts anys, des del 2015, que vaig començar la recerca, la investigació titànica, perquè era, bueno, era un treball d'antropologia. S'havia d'estudiar i treure i excavar i la informació no era com la que hi ha ara, el 2015. Fixa't que no ha passat tant de temps, però bueno, el moviment ha sigut, s'ha anat fent més gran, aquesta pilota de reivindicació en dones, no només en ciència, en arts, en humanitats, tan necessària, sobretot, i com dic jo des de principi, tan necessària a les escoles. Perquè el problema que tenim totes i tots quan llegim un llibre com el meu és que ara, per exemple, llegia un missatge de l'Instagram d'un perfil de dones també, de divulgació, i deia, només coneixia 4 del teu llibre. Doncs segurament Marie Curie, Rosalind Franklin, Margarita Salas, que la coneixem des del 2019, que va morir.
No fa pas tant,
o sigui, és terrible. Doncs, és necessari. Què ens passa? Per què no les coneixem? Perquè arribem a les escoles tots de petits i petites i tots els llibres que tenim, tot el material curricular, encara és inexistent el paper de la dona a la història. Llavors, un dels meus objectius és aquest, reeducar equitativament que en el material curricular de les escoles arribin llibres com aquest, que les escoles poden o no poden comprar, per tenir-lo allà, perquè els llibres de text els acaben de canviar aquest any, o aquest curs, i no canviaran fins dintre de 20 anys. I surt la Marie Curie només en alguns.
Per tant, seguim
igual.
Certa escassetat de dones. A la literatura ens passaria més o menys el mateix.
Igual, no? I amb l'art, per això existeixen grups com els les Guerrilla Girls, no?, que reivindiquen la invisibilitat de les dones en els museus de tot el món. No? No? On estan les dones artistes de tots els àmbits de l'art? No? Doncs aquest és un dels meus objectius, reeducar que aquests llibres, com el meu i d'altres, puguin arribar a les escoles i les nenes i els nens puguin tenir a les seves biblioteques accés a tota aquesta informació, que vegin que la història està plena de dones i d'homes que amb les seves idees fantàstiques han canviat la seva vida i la nostra, i han fet invents molt rellevants que ens han dut a on estem ara, no? Sobretot en ciència i en tecnologia, no? Si, per exemple, si fem una cadena d'ADN, precisament, des de la Rosalind Franklin, que va ser la descobridora d'aquesta estructura liquidal del nostre ADN i de tota la informació genètica que hi ha dintre, el nostre DNI, sense la Rosalind no hagués estat possible el treball de Juni Almeida per reconèixer el primer coronavirus, ni el treball de Catalin Caricó amb les investigacions de l'AR, Emma Missatger, i no tindríem les vacunes Covid.
Clar.
O la Margarita Salas, que va fer aquella màgia barrejant aquella bactèria amb aquell virus i va fer que poguéssim amplificar l'ADN en quantitats molt petites. És una cadena fantàstica de dones que hem de conèixer, les hem de conèixer totes, i joves.
Perquè justament et volia preguntar què passa quan tu estàs en contacte a banda de llibre, fas molts tallers de divulgació, fas moltes xerrades, exposes a diferents espais, a biblioteques, a centres cívics, a empreses, vas a escoles. Què passa quan els més joves, nois, però sobretot noies, se n'adonen que altres dones han estat capaces de fer coses increïbles, perquè fins ara tenien pocs referents.
Bueno, davant de la situació de desesperança total que trobes avui en dia a les escoles i als instituts, no només necessiten aquesta reivindicació per trobar referents, sinó que necessiten que de veritat els expliquis que és possible. Que aquesta noia de la qual estic parlant ha inventat o ha descobert una cosa que ha canviat el món. ¿Vale? Que pot ser una llavor molt petita, però que salvarà vides, segurament. I que això és possible, i és possible ara, en aquest context que estem vivint tan complicat. Llavors, es queden marxo, i amb els seus ulls el que veig és un xic d'esperança. I això és fantàstic.
Que bonic, no?
És molt xulo.
Jo volia...
I jo ploro, molt, perquè jo sóc molt sensible. I sóc curiosa. I com sóc molt curiosa, sóc molt sensible. I cada vegada que vaig a escoles, instituts o empreses i veig aquesta llum en els ulls quan surto de les persones o personetes, és la meva millor recompensa.
Ah, clar, això ha de ser tot un regal. Clar. En aquest llibre tenim més de 90 dones que han fet coses extraordinàries. Tu ens has regalat la informació, aquesta que estava més que amagada. La cerca va començar el 2015, el llibre es va publicar el 2018. Què t'han regalat a tu aquestes supermujeres, superinventores?
Educació, sobretot. He après moltíssim d'elles. Jo n'he deixat d'estudiar. De fet, vaig deixar d'estudiar durant un temps, però quan vaig començar aquesta recerca he començat a aprendre un altre cop. I per mi aprendre és essencial en aquesta vida. No hauríem de deixar mai d'aprendre coses, perquè és l'única manera de tirar cap endavant a la vida. Aprendre coses, i no necessàriament, per exemple, hi ha una cosa que m'han ensenyat, que l'Elisabeth Prats, que és una doctora en química molt jove també, i una científica fantàstica, que fa ciència amb humor, està amb el grup Big Bang Ciència, i és increïble que a sobre t'expliquin coses de ciència molt difícils d'entendre i a sobre riguis. És meravellós.
Això és màgia.
És màgia per mi, perquè jo no sóc molt bona fent humor, però sóc simpàtica. Però ella diu que no promou la ciència en un entorn on sembla que és difícil aconseguir una bona... que les perspectives laborals no són molt bones, sobretot en un país que inverteix tan poc en ciència com és Espanya. Ella promou parlar de branques científiques per entendre la vida d'una altra manera i molt millor. I a mi em passa el mateix, jo comparteixo amb elles. Llavors, m'han ensenyat a recuperar la meva curiositat, m'han ensenyat que s'ha de lluitar, que jo ja lluitava, jo sóc lluitadora des que vaig néixer, però que s'ha de lluitar fins al final per aconseguir, perquè jo en el camí d'aquesta recerca moltes vegades he tingut moments de ho deixo córrer, perquè no trobava realment. Jo treballo, sóc molt rigorosa treballant, i la informació que trobava era la majoria falsa o estava manipulada. Llavors,
complicat.
Era molt complicat, havia d'arribar a la universitat on havien treballat i havien digitalitzat tota la informació correcta d'aquesta dona, i llavors excavava, o de les inventores, articles de diaris de principis del segle passat, on es deia, aquesta dona ha inventat això, i llavors deia, vale, sí, aquesta és la meva... amb això corroboro i puc dir que això... Llavors arribava, o buscant les patents d'invenció, elles no podien patentar amb el seu nom, i llavors patentava amb el nom, amb les seves inicials...
I llavors
amb el nom...
com descobries que qui havia patentat era qui tu creies que havia patentat?
Doncs, amb els pitjors dels casos, provant 25 o 30 vegades les múltiples formes de trobar una patent amb diferents noms d'una persona.
Mare meva.
Doncs, per exemple, Elizabeth Arden, no es diu Elizabeth Arden, es diu Florence Nightingale, com la famosa infermera. Jo trobava aquestes coincidències, i llavors, quan vaig descobrir això, per trobar les patents d'Elizabeth Arden, per exemple, doncs provava Florence N. F. Nightingale, F.N. i l'últim cognom.
Era com jugar al penjat? El que passa és que tenies infinitat de possibilitats, era el temps que t'anava en
contra. La primera que provava, saps quina era, no? Amb el nom del marit, que és el cognom del marit.
I alguna devies
feien, coincidir. Elles es saltaven la llei d'aquesta manera. Anaven a l'oficina de patents, moltes d'elles, no totes, anaven a l'oficina de patents, i com el marit no estava, perquè, clar, una dona, el funcionari que les atenia, una dona no pot haver inventat res.
Clar.
Sí, és. On està el seu home, no?
Era inconcebible.
Per què no ha vingut? No ha pogut estar inventant, està treballant, el meu home. Com es diu el seu home? Doncs vol que posi la inicial
que era la d'ella, possiblement.
Exacte. I posaven la seva inicial i el seu nom, i llavors la patent ja era seva. Quines són les conseqüències de tenir una patent al teu nom? Doncs aquesta patent és teva, la pots vendre, per tant tens independència econòmica. Vale? Que és una de les coses que, evidentment, si no la tens, no pots tirar
endavant.
I no havien
de fer una primera inversió econòmica per patentar?
Sí, el que passa és que als Estats Units les patents no són iguals que aquí. És un tràmit molt més senzill de fer. A Europa i sobretot a Espanya és força complicat. Ara ja tot això s'ha flexibilitat molt, però sí, ara són caríssimes les patents d'invenció.
I a tu, Sandra, com se't va encendre la bombeta d'aquestes supermujeres superinventores? Perquè dèiem, 2015 es va instaurar aquest Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. Tu comences llavors?
Doncs mira, jo vaig començar un dia molt fred de gener, quan m'entra al Doodle, a un Doodle d'aquests de Google, de l'Ada Lovelace. I em vaig quedar sorpresa perquè jo coneixia l'Ada Lovelace com Ada Byron, la filla del poeta Lord Byron. Clar, començo a investigar i descobreixo que no només el seu pare no ha tingut res a veure amb la seva... gens a veure amb la seva vida ni amb la seva educació, sinó la seva mare, que ningú la coneix, sinó que aquesta noieta va ser la primera programadora de la història perquè va inventar, va descriure i escriure el primer algoritme destinat a ser processat per una màquina. Llavors descobreixo tot això i em pregunto, i jo per què no ho sé? I llavors has d'haver aquesta resposta de perquè a l'escola no tenim els llibres adequats, justos, diguem-ne d'alguna manera, no? Equitatius. I llavors vaig començar. I la meva feina doncs, es va transformar, doncs, la meva recerca es va transformar en aquests llibres, com aquest d'aquí, que he de dir en primícia que Bloomberg Planeta traurà aquest any, segurament el mes de juny, una nova edició de Supermujeres Superinventores en tapa tova.
Perquè
sí, aquest ja s'està acabant i continua, es va venent, poquet a poquet, però es va venent, i llavors traurem una tapa tova que serà molt més accessible per tothom. I primer van ser aquests llibres, l'enciclopèdia de dones que estic escrivint amb la Núria Salan i que la vau entrevistar aquí fa poc, i després les exposicions. Les exposicions sobretot és perquè em permet treure moltes més dones que no passen un llibre.
Clar, perquè el llibre, dèiem, n'hi ha poc més de 90 i tu has començat dient que tens més d'un miler.
Tinc 7.500 catalogades. On les fico? És que, clar, necessitaré...
7.500.
Clar. Llavors, i aquí la cosa no s'atura. N'hi ha moltes més antigues, n'hi ha moltes més que vindran, i després n'hi ha les nostres àvies, que moltes d'elles, algunes, van tenir idees i algunes les van patentar i no ho sabem. Llavors, hi ha molta desconeguda encara per aquí. Llavors, les exposicions, clar, em permeten, doncs, de 25 en 25, que més o menys tinc 25 noies a cada exposició, doncs tinc moltes exposicions ara en marxa, i tinc, doncs, més de 250 noies movent-se, dones espectaculars, històriques movent-se.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Entre les exposicions que estan en marxa, Enciclopèdia de Dones Estim, la versió catalana Sabadell, fins al dia 28.
Correcte.
Després, la Biblioteca Jordi Rubió Sant Boi, inaugurareu també una altra expo a l'Hospitalet per les festes de la primavera.
Sí, la d'Enciclopèdia se'n va. Ara està a Sabadell, després se'n va a Sant Boi i després a Hospitalet, correcte. L'Espanyola està en preses. Està a Schneider ara mateix i després s'anirà a HP. Són unes exposicions com no són obertes. I la de Dones de la Mar, que és una exposició sobre biòlogues marines, oceanògrafes, aquesta és de la Diputació de Barcelona i està voltant per diverses biblioteques de la província de Barcelona, i n'hi ha d'altres exposicions.
Per tant, també, al final, és una sort pels adults, que ja no anem a l'escola, que potser ens podem comprar el llibre, però... Jo me n'he llegit aquestes 90 i escaig, però totes aquestes altres potser un dia entro a una biblioteca o vaig directament a la biblioteca i em trobo 25 dones més, perquè jo no tinc uns docents que em puguin anar explicant
que
hi ha unes superinventores.
Coses. Sí, les exposicions, precisament, és una part molt important de la meva divulgació perquè es mou a centres educatius, és a dir, escoles, instituts, universitats, museus i biblioteques. Per tant, és el que diu, si no trobes el llibre, segurament et trobaràs amb aquestes dones a una biblioteca. I el tema dels docents, si hi ha algunes persones que han fet que aquestes dones arribin a les escoles han sigut els mestres, les mestres, els professors i les professores, perquè han canviat molt els nostres docents.
I que tenen moltíssima sensibilitat i són conscients que el que passava fins ara...
Exacte.
És un problema, que aquests llibres de text amb tan poca presència femenina és un error.
Exacte, llavors ells han portat aquests projectes, el meu llibre, les meves expos i d'altres llibres i d'altres expos a les escoles i han fet projectes a partir d'aquí, que és una altra recompensa que jo tinc quan es crea un projecte educatiu a partir del meu projecte de recerca, perquè és fantàstic això. És a dir, estàs fent que aquests nois i noies investiguin, sàpiguen més i descobreixin d'altres inventores, perquè igual que jo, cada vegada que treuen una surt una altra, com a bolets. I ells ho estan descobrint ara. Per tant, és meravellós, és un suma i sigue, tot això. És un win-win per tots.
La setmana passada, aquest espai d'educació, al matí a Ràdio Estel, estàvem parlant de la First Lego League, que aquest cap de setmana s'ha celebrat a Barcelona, que és un torneig que forma part d'un projecte educatiu que el que vol és potenciar les àrees STEAM de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Aquí trobem, com tu deies, moltes dones que han fet descobriments en àrees científiques i tecnològiques, però m'imagino que per qui llegeix el llibre, per qui va a les exposicions, per qui està a classe i et sent parlar amb aquesta passió de totes aquestes dones tan valentes, també és això, no? Un punt de valentia de dir, és que potser jo tinc aquí una idea, tinc 13 anys, però tinc una gran idea, que potser no és tecnològica, però que m'atreviré a fer-la, no?
Sí, la motivació ara mateix és essencial i és una de les coses que mou tot aquest projecte, motivar a les noies i als nois perquè tirin endavant les seves idees, que tinguin força per expressar-lo, que siguin capaços d'aprofitar la seva diversitat cognitiva, que és una cosa que està molt de moda ara, però realment sabem el que és. Rita Levi-Montalcini ho sabia molt bé. És que tinguin la capacitat per dir... Jo tinc aquests recursos, vaig a utilitzar-los. Vale? Llavors, han de saber que volen lluitar per això i aquestes dones eren un exemple. I jo sempre dic, aquestes del llibre, que és un llibre com les bàsiques, no? Les que hem de saber, no? Les essencials.
Sí,
sí. Les essencials, elles ho van tenir molt difícil. Ara, tampoc és que ho tinguem tan fàcil, però molt més sí que ho tenim. Llavors, endavant... Amb això tenim docents que ens ajudaran, la majoria d'ells. Tenim una bona part de la societat plena d'ajuts, de beques, de coses que els nens i les nenes poden demanar per tirar els seus projectes endavant. Vull dir, jo sempre empenyo a dir, investiga, fes-ho, i, sisplau, no et rendeixis, perquè si jo no ho he fet amb 7.500 dones, vull dir...
Tira endavant.
Tu tira endavant,
Acabem
sí.
amb una foto fixa. Tu vas començar aquesta cerca el 2015. El llibre, Supermujeres, Superinventores, va sortir a la llum al febrer. Per tant, ara estàs d'aniversari.
Sí.
De 2018. Com diries que ha canviat la situació de la divulgació científica? En quin punt s'està ara el 2023?
Home, està en un punt molt àlgid. Jo crec que ha pujat moltíssim. Tenim un munt de companys. Jo me sento molt arropada. Tinc un munt de companys i de companyes. Tots, a més, crec que som un grup de gent molt ben nodrit i que ens respectem moltíssim. Estem en un punt en el qual les científiques ens coneixen, a les divulgadores i als divulgadors, i ens ajuden molt, perquè jo sóc una de les persones que vull estar en contacte amb totes les científiques, sobretot per allò del rigor. Si tinc algun dubte, abans d'escriure cap biografia, i puc posar-me en contacte amb elles, quina sort que tinc. A la Marie Curie no la puc trucar, ni a la de Lovelace. Però a la Pilar Mateo, a la Célia Sánchez Ramos o a Alicia Sintes, totes aquestes tinc contacte. Llavors, és una sort per mi. Ara mateix estem en un bon punt i ara falta, doncs, que ens ajudin, no?, els de dalt, fent més inversió amb aquestes àrees i branques STEAM, perquè precisament, si estem fent divulgació, és allò que deia de l'Elisabet Prats, no? És, vull promoure la ciència per entendre millor la vida i també perquè al final tinguin una bona oportunitat laboral.
Sandra Ubé, un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies.
Igualment, Olga.
I per si encara hi ha algun despistat, Supermujeres, Superinventores. Compreu-vos-la i, a més, ara d'aquí poc, amb una etapa menys dura. És que...
I solapes.
També?
Sí, és sortiré que... en la foto.
No tenen excusa. Gràcies.
Gràcies.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.